107.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Superada la primera quinzena d'agost i superat també el pic més alt de presència turística a l'illa, comencem a conèixer alguna dada sobre ocupació als hotels menorquins aquest mes. Segons l'Associació Hotelera de Menorca, l'ocupació torna a quedar estancada en el 80%, tal com ja va passar el 2025. Es manté, per tant, la davallada del 5% respecte de fa uns anys i això es notarà especialment la darrera setmana. Assome diu que no és una disminució preocupant. La justifica per la dosificació del turisme cap a d'altres mesos més econòmics i menys calorosos. Bon dia, amigues, amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio en aquest dilluns 17 d'agost de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle.
Ara.
Camina lluny.
Avui és el Dia Mundial del Vianant, una jornada que ens recorda que els carrers no sempre han estat dominats pels cotxes. Aquesta data coincideix amb un fet tràgic. El 17 d'agost de 1897, a Londres, Bridget Driscoll, de 44 anys, va morir atropellada per un automòbil. Es considera el primer atropellament mortal documentat de la història. El vehicle circulava a uns 6,4 km per hora. Els cotxes tot just començaven a popularitzar-se i les ciutats encara no tenien les normes ni les infraestructures que avui regulen la convivència entre les persones que caminen pel carrer i la circulació rodada. No hi havia semàfors ni passos de vianants i el carrer era un espai compartit molt diferent de l'actual. Amb l'expansió de l'automòbil, les ciutats es van anar adaptant al trànsit motoritzat i els vianants van quedar cada vegada més condicionats per la circulació. Fins i tot el terme anglès jaywalking, que designa l'acció de creuar el carrer de manera inadequada, té relació amb aquesta transformació. I és que jay era una paraula que s'emprava per referir-se a una persona ingènua o poc familiaritzada amb la vida urbana. En poc més d'un segle, la manera de caminar per una ciutat i de conviure al carrer ha canviat completament i tot va començar quan els automòbils van deixar de ser una raresa i van compartir i després dominar els carrers.
Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
Avui dia, peatonalitzar carrers i places continua sent un mal de cap per als ajuntaments, batles i regidors de mobilitat. Qualsevol mesura en aquest sentit acaba trobant oposició d'alguns veïns i comerciants. A Menorca, el cas més recent el tenim a Ciutadella, amb la peatonalització de la plaça d'Esborn, un conflicte que continua obert.
Difícil descobrir.
Actualment els vianants pateixen un altre problema de convivència, el dels patinets elèctrics. Tots hem patit algun ensurt en aquest sentit. I els nostres tertulians d'avui, els ho preguntarem.
Un adolescent va patir. Penso que mai no podré pujar a la taula de fusta i roba.
I Nafani Mateu, que ha tingut algun ensurt alguna vegada amb algun patinet elèctric?
Jo amb un patinet i jo sola caminant, que ja sóc gran.
Jo sola?
Sí.
El problema el tens amb tu mateixa, llavors.
Amb l'equilibri, amb l'equilibri.
Sí. Com estàs, Fanny? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, bé. Descansant, perquè no? I és que amb aquesta calor no hi ha manera de fer gran cosa fora de casa.
Ja, sí, no? Sí.
Home, que on vas amb aquesta calor?
A casa tampoc és que s'estigui de mil meravelles, a no ser que tinguis l'aire condicionat tot el dia funcionant.
No, no, però al manco no cau aquella xafogor espantosa que coneixem tots.
Tot d'una, anem amb tu per conèixer l'actualitat del dia abans, comentem alguns dels temes que tractarem a la tertúlia d'avui i amb qui.
Bla, 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 bla.
Parlarem amb el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella, Assumpta Vinent, i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Parlarem de com és ser vianant en el present, de com han viscut aquesta primera quinzena d'agost i aquest pic més alt de turisme a l'illa, i també del sopar a la fresca d'aquest divendres a Ciutadella, que va reunir 800 persones per denunciar la pressió turística i els efectes que té sobre l'illa, entre moltes altres qüestions. Fanny, què hi passa a Menorca un 17 d'agost de 2026 a Menorca?
Home, doncs que seguim tenint molts problemes d'aigua.
Sí, eh?
Bo, cada dia que passa, més problemes i més ajuntaments que s'uneixen als que ja han començat a aplicar mesures d'estalvi de consum. El darrer és l'Ajuntament de Ciutadella, que avui publica el seu ban amb les mesures en concret, ja les van avançar divendres passat, entre d'altres, perquè clar, hi ha moltes mesures, però entre d'altres la prohibició de regar jardins de 8 del matí a 8 del vespre, de les fonts ornamentals només poden funcionar aquelles que tenen circuit tancat, el prohibir, però jo no ho sé si després hi haurà serveis d'inspecció que puguin comprovar, demanar als propietaris que tenen pous doncs que les facin un 10% manco d'extraccions. Les extraccions també són un punt que destaquen les mesures d'estalvi de Sant Lluís, però en aquest cas demanant una reducció del 20% en aquestes extraccions. Naturalment, doncs, tothom prohibeix fer net cotxos, fer net a les terrasses o regar amb mànegues. Són molt comunes les mesures de restricció perquè són una mica les que marca també el pla de prealerta per sequera. Només hi ha doncs, alguns ajuntaments que posen algunes més concretes, com per exemple el d'Escastell, de dir que només es poden regar les plantes autòctones i aquelles que necessiten poca aigua i sempre amb degoteig. És una cosa molt concreta.
I difícil de controlar.
També han demanat a tots els grans consumidors, això ho fan tots els ajuntaments, doncs que facin uns plans de consum d'aigua per veure com poden estalviar-ne. Hi ha algunes cadenes hoteleres que ja ens consta que ho fan, com per exemple RTM, que són molt conscients amb el consum d'aigua, i d'altres també, naturalment. Es Mercadal diu que si no hi ha prou estalvi d'aigua, doncs aplicaran mesures addicionals com el tall programat del servei de l'aigua o la rebaixa de la pressió. I naturalment també hi ha les piscines. Es prohibeix que s'omplin les piscines amb aigua de la xarxa, però és clar, si tu després agafes cubes d'aigua que s'extreuen legalment del mateix aqüífer que tots emprem, doncs la cosa és més o menys igual. És que no em puc estar, A casa meva hi ha una obra fa un any que estan fent com un palau i l'altre dia van venir 3 cubes d'aigua per provar la piscina,
per provar-la.
Si hi havia fugues. I clar, això, jo allò regant amb la meva garrafeta d'aigua, oi? No. I dius, bueno, escolta'm, parlarem d'això, parlarem també de, novament, problemes d'habitatge que continuen. Es Mercadal ha estat l'últim ajuntament que ha aprovat la possibilitat que els locals comercials buits es converteixin en habitatges. Tenim algunes dades interessants des que es va posar en marxa aquest decret, que forma part d'un decret, perquè es pugui fer. Després els ajuntaments s'havien d'adherir. Alguns ajuntaments de Menorca s'hi han adherit, d'altres no, i que li consti a la Conselleria d'Habitatge ja són 21 els locals comercials de Menorca que s'han convertit en habitatge. I res més, ja veureu i escoltareu els informatius.
Déu-n'hi-do la feina que heu fet. I només són les 12.
I només són les 12 i són poc i normal que ben avinguts.
Gràcies, Fanny, fins demà.
Fins després.
Vinga, va, vés a cercar un conat.
Jo no vull treballar, però pitjor és fer la verema. I l'estiu és molt llarg, l'estiu és tan llarg, l'estiu és llarg.
Vinga, va, anem a veure la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia per la resta de la jornada. Previsió que indica per avui un cel assolellat, tan sols en presència d'alguns núvols alts. La temperatura sense canvis, es mantenen altes, amb mínimes de 22 graus i màximes de 35, i continua també aquest vent de llevant fluix dels darrers dies amb brises costaneres al capvespre. Ara mateix a Mó hi ha 32 graus, una temperatura de sensació de 34 i un 57% d'humitat. Però pitjors fer la verema. Els preguntarem als tertulians si aquest estiu se'ls està fent llarg o no. Són les 12 i gairebé 15 minuts. Fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia a Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Primera pregunta que fem sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Jo no vull treballar, però pitjor és fer la barella.
Moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanya el periodista Pere Begú. Pere, bon dia.
Hola, Pere, com estàs? Bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé. L'exbalessa de Ciutadella, Assumpta Vinent. Assumpta, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, estupendo. Bon molta dia. Calor, però bé, molta calor, però bé.
I l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Eduard, bon dia.
Bon dia, coincideix que en assunt, en lo de sa calor.
A veure com sona aquesta cançó de Ludwig van, que aquesta setmana passada van ser a Ciutadella, al Teatre del Casino, i van omplir la sala. Se'ls està fent llarg aquest estiu als nostres tertulians. Pere.
No, sí, s'està fent llarg, la veritat és que és mal d'aguantar aquesta calor que ens fa enguany, és complicada, però bueno, ja sabem tots que l'estiu dura el que dura, que ja arribarà el setembre, que ja arribarà la tardor, i esperem que ens dugui temperatures una mica més amables i suportables. Sincerament, penso que estic desitjant que arribi Sant Bartomeu, a veure si mos du qualque xàfec que refresqui la cosa, no?
Assumpta.
Ojalà refresqui. He fet dos dies a Barcelona i quasi m'he fos pel carrer, literàriament. Ha estat horrorós, però bueno, mira, sempre va bé sortir un poc de Menorca, però la calor allà també ha estat insuportable. I el món està aquí tot, tremola, terremotos a Colòmbia, Venezuela, Granada. Me preocupa que la terra està tan calenta i tot tan esvalotat que fa por de veure aquests cataclismes, no?
Eduard, com dus l'estiu?
Ja els estius sempre du malament, perquè sempre ha estat d'hivern, però el d'enguany...
Eduard, atraca't un poc el micro, per favor.
Sí, que l'estiu sempre el du malament, però enguany pitjor, perquè, clar, és que va començar el maig, l'estiu, i després que anem, sembla que acabarà l'octubre. I la veritat que no estem acostumats a tants dies de calor. Aquests dies d'una calor tan extrema, només sabent, se feien 3 o 4 dies d'agost, i ara és tot l'estiu. Jo també vaig ser fora, per la Provença i la Camarga, per França, i a Marsella, 44 graus a sombra. Vamos, anava de bar en bar i si hi havia un banc obert i un museu obert, perquè, vull dir, és horrible. És mal de suportar, la veritat. I jo crec que amb això hem de ser conscients que pot tenir conseqüències en molts de nivells, tant de recursos hídrics, que n'acabeu de parlar, com amb tot el que fa s'afecta, inclús el turisme, que la gent ja no s'ho pensarà més, i també a tot el que és l'agricultura i la pesca. Per tant, el canvi climàtic ens pot afectar moltíssim, i no tan sols el nostre lleure, que també.
Xerràvem amb la Marga Llambies, líder d'Unió de Pagesos de Menorca, aquesta setmana passada, i ens deia que arribi pluja, però que arribi bona pluja, perquè tal com està la mà de calenta, estan molt, molt, molt espantats perquè comencin a arribar aiguats forts a finals d'agost i principis de setembre. Per tant, que arribi pluja, però que arribi dosificada i en bona mesura.
Sí, és un bon desig, el que no sé si serà...
Digues, espera.
Perdó, Pere, que t'he tardat.
No, que dic que és un bon desig. El que passa és que no sé si serà possible, justament per això, pel que d'espera, que la mà està molt, molt calenta. S'ha escaufat moltíssim. Jo crec que a nivells en què no s'havien vist mai, a 30 graus i 31 i 32, clar, això farà que la reacció, diguéssim, d'aquestes primeres tempestes sigui potent. I penso que sí, que com a desig està molt bé, però que crec que no podem esperar una pluja amable, les primeres pluges que arribin.
Eduard, què deies?
No, és que passa una cosa curiosíssima. Jo no havia passat mai, el primer estiu. Jo vaig a nedar sempre fosquet, que ja el 8 i mitja, 9 o 9 i mitja. I ara m'ha tirat l'aigua, no per refrescar menys, perquè quan surt, l'aire és més fresc. Per tant, la mà sembla brou. És que és així, la mà sembla brou. Clar, això que passa, que el que se mos està preparant és el que temen i tenen por a la gent de la pagesia, és un xoc tèrmic que acaba amb una dana i amb una riuada que acaba de fer malbé els cultius. I això és el que preocupa, i moltíssim.
En tot cas, 17 d'agost, ja hem superat aquesta primera quinzena de mes i el pic més alt de presència de turistes, i hem superat també l'eclipsi solar. Com el vau viure? Ja queda un poc lluny, eh?
Bueno, sí.
El vam viure, bueno, bé, amb un grup d'amics, a casa d'una amiga que es veia perfectament i disfrutant de cap moment, perquè va ser, la veritat, preciós.
Me vaig, vaig fer al revés de tothom. Tots espanyols de Cala Morell, que és allà on estic assistiu, estem plens de gent, plens, però. I doncs ja vaig decidir que també se cala. I la veritat que l'experiència de veure com se n'anava la llum a la cala, no vaig veure el dit solar, però quedar gairebé les fosques va ser impressionant. Vull dir, vaig optar per aquesta experiència perquè estava tot sol allà i me va cridar molt més atenció, la veritat.
Sí, no, nosaltres també vam optar per aquesta segona opció i efectivament el moment en què s'enfosquia la terra i el moment en què tornava la llum, la veritat és que va ser molt xulo, molt, molt polit. Sí. Després sí que me vaig entretenir en veure fotografies i vídeos de la gent que els havia fet, i la veritat és que per qui el vau veure devia ser un espectacle molt polit, perquè, bueno, perquè ho és. Però la veritat és que no m'empenedesc d'haver fet el que vam decidir que faríem al final. No?
Ja, també va ser, perquè és allò de que sobre, de sobte queden espanyols a les fosques i de sobte torna la llum a aparèixer a poc a poc, i és una sensació molt diferent. Ja sé que veure's dit soldat que ser amb les ueres i tot això, però vaig decidir per aquesta opció i no me n'ha penedès tampoc.
I Betres ha passat imatges precioses, tant per Instagram com per tot, sí, la veritat. Jo inclús ho he retuitejat.
Sí,
ara no ho sé. Sí, perquè molt polit, molt polit. Retuitejat, o no sé com es diu.
Sí.
Bueno, ara es dirà reixitjat.
Molta feina, bueno, compartir al final, no? Compartir imatges, sí. Gràcies als companys de B3 que van fer molta, molta i bona feina aquesta setmana passada per poder compartir, com dèiem, aquestes imatges de l'eclipsi, que van atraure a Menorca tantes i tantes persones, tot i que les dades que estan arribant, les primeres dades que estan arribant d'ocupació hotelera a Menorca aquest agost, tampoc parlen de creixement. De fet, els companys informatius van aprofitar la presència del president de l'Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Trià i Falles, a la reunió de la Comissió de Seguiment del Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua de Ciutadella de divendres passat per preguntar-li justament sobre quina ocupació estan tenint els hotels menorquins d'aquest mes d'agost, i Falles ens va explicar que a Menorca ara mateix l'ocupació s'estanca en el 80%, tal com ja va passar l'any passat, i que això suposa una baixada del 5% respecte de fa uns anys, i que això es notarà especialment en la darrera setmana d'agost. L'escoltam.
El mes d'agost, ja l'any passat es va notar que hi havia una petita davallada. Enguany també es notarà. Hi haurà un 5% menys que fa 3 o 4 anys. Trobam que ets a calor i també que el mes d'agost és molt cai, que la gent també arriba aquí on t'arriba.
A què penseu que es pot deure aquest estancament? I un poc, si són dades que no parlen d'increment turístic, però la sensació que percebem és que el turisme va creixent, és un augment que s'està produint per altres vies que no passen pels hotels. Assumpte.
No sé, també hi deu haver molts departaments que continuen llogant que no es pot, vull dir, o habitacions i tal, que encara no es fa prou intervenció d'anar a mirar si està legal o no legal, i aquestes coses també sumen. Però sí que es ve que els preus elevats, i la calor també influeix, però els preus elevats sobretot, és que avui per avui, tant a tot Espanya, perquè jo a Barcelona aquests dies he quedat horroritzada dels preus d'un restaurant, per exemple, però aquí elevadíssims. L'altre dia veia també Instagram que el destí nombre 1 de gent que ha votat era Menorca, però tots els comentaris que hi havia era que era caríssim, caríssim Menorca, un dels puestos més cars d'Espanya. Clar, això fa que la gent vagi per enrere, no? Que no es decideixi prou a venir a Menorca, no sé.
Jo coincideixo amb això assumpte. A Menorca és caríssima, caríssima. Barcelona és cara, però pots trobar barat. A Menorca no trobes barat. És això el problema. I resulta que, clar, estem dins una espiral que fa molt de vegades que no han ratllat dins aquesta tertúlia. Que la pretensió és créixer. Doncs potser la pretensió no hauria de ser créixer. La pretensió hauria de ser mantenir. I donar qualitat i donar preus assequibles, perquè si no, ens trobam que no tenim prou treballadors per atendre, per tant, mal servei, que fa moltíssima calor, que és el que parlava abans, que també tira per enrere, més calor que en èpoques anteriors, que a sobre els preus són caríssims. Llavors, clar, a veure, dos i dos són quatre, no, la gent no és beneita, i tenint en compte que el nord d'Àfrica està com està, i que hi ha moltes zones d'Àsia que no s'hi pot anar, vull dir, l'Àsia Mediterrània, pels problemes que hi ha, però sí que a un moment donat això es tranquil·lisés i els destins turístics d'aquestes bandes fossin tant, que ho són, molt atractius, tindríem un greu problema. I jo crec que hi ha que posar un pot de seny i no hem de pensar sempre en que la solució és créixer cada any, créixer cada any, créixer cada any, perquè a la llarga també hi ha un altre factor que afecta. I és que quan la gent se troba tot massificat, pagant un dineral i trobar tot massificat, pues lleva ses ganes, la veritat. I però això no ho dic tan sols per el que diuen els estudis, ho dic per gent que conec, eh? Vull dir que...
Pere, digues.
Sí, bueno, jo crec que és una suma de factors, no?, que fa
que en el mes d'agost i en el mes de juliol hagi baixat el nombre de turistes que venen a Menorca, el manco en els hotels. Per què dic això? Perquè avui en dia es fa molt difícil calcular només amb els nombres de l'Associació Hotelera de Menorca la quantitat de turistes que hi ha en aquests moments a l'illa, perquè ja sabeu que el tema del lloguer vacacional distorsiona molt aquestes xifres. Jo crec que efectivament hi ha més ocupació de la que li consta a Somme, segurament. Segurament estem utilitzant nivells de mesura, jo crec que antiquats i que no ens donen la fotografia exacta del que està passant a Menorca. A lo millor un nivell interessant seria sobre el consum d'aigua quines, per valorar si efectivament el mes d'agost la pressió turística augmenta o es manté o disminueix a l'illa de Menorca, el mes d'agost, mes de juliol, qualsevol altre mes de la temporada. No? Dit això, també diria que els hotelers, lògicament, tenen un tipus de client molt, molt, molt concret, que és un client molt fidel i que, efectivament, és, diguéssim, és qui elegeix amb més quantitat, sens dubte, aquest tipus d'allotjament, no? Però n'hi ha d'altres. Després hi ha un altre factor, i és que efectivament els preus han pujat molt, es de l'allotjament moltíssim, es de la restauració moltíssim després de la pandèmia. També ha pujat ara darrer també respecte d'altres anys el transport. Tot això fa que el turista habitual del mes d'agost, que bàsicament hi ha molt de britànic i d'altres nacionalitats, però el fet diferencial del mes d'agost a Menorca ha estat sempre el turisme nacional. Bueno, doncs el turisme nacional que pot fer vacances el mes d'agost i poca cosa més, vull dir que no hi ha, si no és d'un poder adquisitiu bastant més alt, no té capacitat per fer vacances en altres mesos de la temporada, i lògicament això també es nota. I un factor fonamental per jo i és que el turista de qualitat, aquell que sí que pot escollir quan fer vacances o quan anar de viatge, no tria ni el mes de juliol ni el mes d'agost per venir. Evidentment es decanta per mesos de manco pressió, justament per lo que deien Eduard ara, no? De que aquesta massificació tira per enrere a un turista que evidentment en fuig d'aquesta massificació, no li va bé, i cerca o llocs, destins manco coneguts o èpoques manco transitades, diguéssim, no?
En tot cas...
Hi ha un altre factor, si me permeteu, molt breument, les autocaravanes. Avui he sortit perquè havia d'anar a Ciutadella a les 8 del matí. De vora a Can Meva, de vora a l'apartament que tenc a Cala Morell, hi havia 8 autocaravanes aparcades, que se menjaven tot el carrer, tots els aparcaments del carrer. 8. Clar, és un tipus de turisme que no se quantifica per a Somme, però que dins cada autocaravana a vegades hi ha 12 persones.
I clar, això
genera, això genera una pressió de molt de tipus i que no se quantifica, però, i, clar, i aquestes persones, ja ho he vist, normalment mengen allà, van al súper i mengen a la mateixa autocaravana, posen taula de fora, és que ho veig de vora que meva cada dia durant de començar l'estiu.
I aquests no es quantifiquen.
Això no es quantifiquen.
I són d'aquestes persones... La gent que dorm a l'intempèrie, que avui ho llegia.
Sí. Normalment no deixen gaire despesa, poquíssima, i llavors tenim, bueno, tenim tots els mals, és dir, més gent i menys despesa. Llavors això és preocupant. És una espiral, el que diu, un cercle viciós.
Assumpte, reprenem el que comentaves.
Jo comentava que, a part, també, la gent que dorm a l'intempèrie, que no va d'apartaments ni va de posar tendes perquè està prohibit a platges, i, a part, després el turisme nàutic, que venen en barco, i això tot també no se quantifica, i és moltíssima, moltíssima. El dia de l'eclipsi i és una estora de barques i iates i barcos importants i grossos. Per tant, tot això a vegades no es quantifica perquè és més volander, no? O sigui que tot suma.
Però exerceix pressió, exerceix una pressió damunt la població, damunt el territori, damunt l'aigua.
Clar,
el problema és que després de la massificació es percebeix no tan sols, perquè clar, aquí hem de ser tots conscients d'una cosa, que jo som el primer que vull fer un mea culpa, que vam estar molt de temps, si tu s'ho recordaràs, intentant evitar els tot incloses els hotels. Sí. Perquè dèiem que no deixava despesa als restaurants i als bars i bueno, dins els comerços de l'illa. Però en aquell moment no se donava aquesta massificació perquè la gent se centrava a l'hotel. Ara s'ha desparramat de tal manera que te pots trobar de vora que teva, com és el meu cas, 8 autocaravanes plenes de gent que compren un súper i fan unes vacances a Menorca pot súper econòmiques. I que hem prenat, i que on se van dutxar? Bé, que ara possiblement no hi haurà aigua per dutxar-se, però es dutxen a les dutxes de platja, i clar, quin problema tenim? Que això no té control de cap tipus, de cap ni ombra.
Sí, hi ha una qüestió en respecte d'aquest tema de la massificació i de més. Rellam de que fa uns dies s'ha convocat un sopar i tal reivindicatiu en contra de la massificació turística o de la turistificació del que li vulgueu dir a Ciutadella. Hi van anar 800 persones. L'altre dia hi va haver una manifestació també a Maó on hi va haver un milenar de persones o 2.000, no sé quantes, que també es queixaven del mateix. I jo crec que això, que aquesta qüestió anirà a més, s'anirà incrementant, perquè s'ha romput, i m'agradaria que algú me pogués concretar els motius, però s'ha romput l'equilibri entre el negoci turístic i el resident. I com que s'ha romput aquest equilibri, el resident està emprenyat, està molest perquè ja no pot fer la vida que feia, i evidentment les bondats del turisme, que segur que ets a té, seguríssim que ets a té, ja no són percebudes com a cosa positiva, sinó com un problema. I això, o hi posam remei, o això serà el que sí que matarà els ous d'or de l'economia menorquina, perquè ni els turistes volen ser menys tenits, diguéssim, quan venen, ni el resident vol patir les conseqüències d'aquest producte econòmic. No? Pens que els polítics, en aquest cas, haurien de fer, haurien de posar oïda i vista en tot això que està succeint, perquè o hi posam remei entre tots, o això sí que ens durà a les penyes, pensa. Crec que és un tema a tenir en compte i que no en xerram prou.
800 persones en aquest sopar del GOP i Via Menorca, amb un to que efectivament va ser molt popular i festiu, molt tranquil. Preveieu, com en Pere, que aquest to anirà canviant i s'anirà tornant agressiu amb el pas dels mesos, anys?
Jo crec que mai serà agressiu, mai, perquè els menorquins mai hem estat agressius, jo us ho crec sincerament, però també són capaços de demostrar el malestar. Mira, jo l'altre dia vaig veure per xarxes una reflexió que feia en Pons, el gran poeta menorquí, amic meu, que deia: el turisme és necessari per Menorca, però no podem ser esclaus del turisme. I aquí és la clau. No podem estar supeditats al turisme. I jo crec que mai serà agressiu, però pot demostrar el malestar. I ho pot demostrar de moltes maneres. Mira, jo posaré un exemple molt clar, i no ho havia vist mai. L'altre dia, uns al·lots de Ciutadella, uns al·lots d'uns al·lots, que són 30 i pico d'anys, vull dir que jo, clar que en som vell, els de veig al·lots, es van plantar i es van enfrontar amb un ranxo de famílies de gent francesa d'un iate que havien ocupat tot un de les plataformes de Cala Morell. I s'hi van dir que n'hi ha blar que posessin allò com si fossin taules i cadires i tot això. Se van enfrontar i no va acabar malament perquè aquells es van retirar i se'n van a una altra banda. Però això arribarà a passar, perquè el que no pot ser és que no puguem ni anar a nedar al costat de Can Ostre, perquè t'han ocupat gent de fora, que vull dir que ve amb un iate o que ve amb una caravana o això, i que t'ocupen pot ser platja o un replà de Cala Morell com si fos que seva.
A Eivissa clar, també ha passat. Costat... A Eivissa ha passat, sí, una cosa similar, que crec que una embarcació que estava aturada damunt de Posidònia, no en va marxar fins que tots els banyistes que eren presents a la cala van començar a xiular i literalment a fer-los fora.
Sí, i clar, això genera un malestar, una mala imatge, i no es fos, tots volem que venguin turistes, però amb mesura. És que aquí crec que sempre ho han dit, tant n'Assumpta com en Pere com jo, amb mesura, amb seny, sense aquesta sobreexplotació del turisme. I clar, llavors, què pot passar? Agressius no crec que ho siguem mai els menorquins, però pues, demostrar la molèstia està passant ja.
Els menorquins no són violents, ni molt manco, amb això teniu tots la raó. Però és que, clar, nosaltres, els que els polítics, ens hem d'arribar a entendre d'una vegada que sempre ho deim el mateix, no? Perquè enxerram molt, enxerram, fan manifestacions, sopars, tal, però els qui ha de posar fil a l'agulla som els polítics, al final, no? Són els polítics. Per tant, hem d'arribar i arribem tard, sempre arribem tard. Perquè sempre estirant la corda a veure qui pot més, no? Per tant, com sempre dèiem, hem de fer una feina conjunta i ja no arribar tard i esperar que... Perquè, clar, després governa l'esquerra i també desapareix bastant el tema de les manifestacions. Quan governa la dreta, la gent surt més, les manifestacions, els partits d'esquerra s'ajunten més, però tot continua igual, no s'aclareix ni en 8 anys de l'esquerra que ha governat en el Consell, ni els que ha governat el PP, ni tal. Per tant, hem d'arribar a un acord, perquè vull dir, si no, tot serà en plan així manifestacions i tal, però es qui ha de posar fil a l'agulla i no el posa, vull dir, està ben clar que mos anirà malament sempre.
Has dit d'acord, Assumpta, en la crida del consens, que sempre coincidim amb això, però també vull recordar, i perquè hi érem tots tres, que fa uns mesos el conseller Delgado va dir que no se posarien límits als cotxes, tot això que fa 4 anys que hi ha la normativa preparada per poder-ho fer, i se fa a Eivissa, se fa a Formentera i a Mallorca estan pel camí. I en aquell moment va sortir el conseller Pontorres dient que sí que ho farien. I jo vaig dir, i en Pere va dir, i tot, bueno, tots van dir, que no me'l creiem en Post Torres, que no, que qui tenia raó i qui deia la veritat era en Delgado. I de veritat, pues així ha estat. No han posat límits a l'arribada de vehicles. Que és una mesura més, però és una mesura el manco, i que tenen, la poden aplicar demà mateix. Llavors, clar, això te preocupa, perquè cridar els consens, quan... ja no dic partits, ja diré persones, que el que volen és boicotejar els consens, és moltíssim difícil.
Sí, s'haurien d'aplicar mesures i, evidentment, sense l'acord dels partits polítics, això és inútil, perquè no ens posem d'acord ni tan sols en el model que volen per Menorca, ni en quasi res. Però s'ha d'intentar. I pens que efectivament Assumpta ja arriba tard i que ja s'hauria de començar a plantejar seriosament el tema de les limitacions. Limitació de cotxes, limitació de circulació per determinades zones dels nuclis urbans. Ja no hi ha dret que el casc antic de Ciutadella, supos que es de Maó també, estigui plens de cotxes de lloguer. Els cotxes de lloguer s'han de quedar en els pàrquings de l'Estraradi, perquè no poden entrar els cotxes de lloguer a ocupar els espais que són per residents. Vull dir, és que hi ha tantes coses que s'han de fer per recuperar aquest equilibri des que parlava abans, que jo crec que efectivament ja està interdant en que hi hagi acord amb aquestes coses.
Ja s'opera en aquest Dia Mundial del Vianant que comentàvem al principi del programa, que és una jornada que reivindica justament això, no? L'anar a peu, el poder anar pel carrer i places, viure'ls com espais de trobada sense presència d'autocaravanes, sense presència de muntanyes de residus als carrers i un poc amb la voluntat. Que ens comentava justament la setmana passada en Tòfol Pons, vocal de l'Associació de Veïns d'Escavallitos, un barri on es va recuperar aquesta entitat veïnal fa 2 anys, el 2024, després d'una dècada inactiva, i ell ens explicava un poc com era aquell Escavallitos que es va trobar quan hi va anar a viure.
I en el moment, per exemple, en què jo vaig entrar a viure en Escavallitos fa uns 15 anys, la gent era molt major, però gairebé tot es barria. Mira si era xiques, que jo quan vaig arribar aparcava el meu cotxe just davant la porta de casa meva, mirava avant i enrere i no hi havia cap altre cotxe, però literalment.
Hem volgut recuperar aquest tall d'en Tòfol justament perquè ens va xerrar molt de so, no? De recuperar la vida al carrer com a espai de convivència, com a punt de trobada. S'ha perdut un poc a Ciutadella els darrers anys aquest esperit?
A Ciutadella i per tota Menorca, eh? No ho han de pagar tot a Ciutadella, però s'ha perdut. Seure la fresca a l'O a Ciutadella és un exercici de risc avui en dia.
Bé, de risc per la salut també, perquè en la calor que fa, la veritat que fa poques ganes.
No, però vull dir que te pot passar un cotxe i en dubte.
Ah, bé, però en el cas que en tinc, no, que era lo típic.
Te pot un cotxe molt... Sí, que era lo típic, ja no se pot.
En els cas que en tinc no en circulen de cotxes a Ciutadella, la veritat que no. El que passa és que antes sí que veies el carrer amb tots els veïns que xerraven i tal, a la fresca, i ara no em veus perquè la calor mos matxaca moltíssim i estàs fatal per la salut. No és bo tampoc estar així tantes hores al carrer suant. Des de luego també es veuen les terrasses molt més buides. La gent cerca que hi hagi interiors amb aire condicionat de cada vegada més. Però sí que es ve que els cotxos, i nosaltres, jo que he viscut tota la vida en el casc antic, sempre, des de que he nascut, per tant, ha millorat molt el tema de que no hi hagi cotxos, sí, ha millorat molt. Per això també molta gent, inclús de la meva opinió política, estic d'acord amb la peatonalització d'Esborn, que n'han xerrat moltíssimes vegades també.
Jo el que veig és que rellam de mesures. I les mesures tenen que ser clares. No se pot dir mesures, en general, sense concretar. La primera és la limitació d'entrada de cotxes a Menorca, que es pot fer demà mateix, perquè hi ha la normativa i hi ha tot el necessari per fer-ho, però no s'ha fet. La segona és no fer més promoció turística. Punyetes, no deien que estem saturats. No promocioneu més Menorca, que ja, i a més a més ja es promociona tota sola. Avui el dia estiràs doblets la promoció turística, perquè la gent, a través de xarxes, sap allà on té que anar. Un altre és, a ser possible, vull dir, ampliar la zona de residents d'aparcament. Ja faria tot Ciutadella una zona verda, eh? Vull dir que només hi poguessin aparcar residents. Què
sí,
passa?
No, Menorca, si de deixar...
Vull dir, què passa sí, si no, hem de deixar el cotxe de vora el cementeri? Pues no passa res. Llavors,
no,
clar,
totes...
Digues, Assumpta.
Digues, Assumpta, perdona.
Ah, no, perdona. No, que Menorca seguint una illa d'un tamany molt raonable, amb 8 municipis, podria ser un model de gestió turística, però genial, i mundial, quasi. Vull dir, mos hem de posar molt a fer feina, perquè segurament tindríem un turisme diferent, però que tindríem un model de gestió únic en el món, i això... Per tot el que tenim, per platges, per cultura, per pobles, per tamany, seria fantàstic, segur. Sempre ho estic pensant, que seria un model a seguir, Menorca.
Estic absolutament d'acord, el que passa és que les premisses inicials hi han d'estar tots d'acord. Perquè, clar, per exemple, ara a les notícies que abans han donat de Montsaigua a Menorca, la situació és preocupant, molt preocupant. Em van ratllar una tertúlia anterior. Però clar, hi hem d'estar d'acord tots. Jo no és perquè vulgui posar el dit dins l'ull a ningú, però que quan en Dolfo Villafranca va dir que la situació no era preocupant, aquella vegada la va vessar i no vull emprar un altaveu més fatut que sempre ara perquè és ordinari, però la va vessar, vull dir, a Menorca la situació és preocupant. Llavors, clar, mos hem de posar d'acord en la gestió de recursos hídrics i limitar en funció de la gestió del que puguem sostenir, perquè el que no es pot fer és dir que vengui tot qui sigui i després ja veurem com ho aclarirem. No, això tenim i per això podem respondre i amb això podem atendre la gent que vengui, més ja no, i a partir d'aquí podem fer els càlculs. No estarem d'acord amb els càlculs, discutirem, però podria haver-hi una mínima de decisió de frenar el creixement. Perquè si no es frena el creixement, ja no parla de creixement, que és el que voldria, però si no es frena el creixement, Estic segur que d'aquí 2 anys, si encara seguís la tertúlia, que estic convençut que sí que seguirem, ratllarem que els mateixos hostalers, els mateixos restauradors, diran, això no pot ser, hem de frenar. Ho diran ells mateixos, perquè asseguran que se'ls demora el negoci.
Pere.
Sí, estic d'acord amb això. Darrer que d'en Eduard, efectivament, vull dir, les persones que viuen del turisme seran les primeres que demanaran que es comenci a regular i a limitar el nombre. Per què? Perquè són conscients de que se'ls en va el negoci. I, efectivament, el negoci, com tot, té un límit. Vull dir, nosaltres no podem aspirar i manco en una illa com la nostra, tan depenent de tantes coses, no podem aspirar a seguir creixent turísticament cada any. Ara estem al voltant dels 2 milions de turistes en l'any. Vull dir, qui és que mos havia de dir fa 20 anys que arribaríem en aquestes xifres? Vull dir, fa 20 anys els menorquins no mos morien de fam, que jo sàpia. Vull dir que tenim moltes possibilitats, tenim moltes possibilitats de que moriguem d'èxit. Per tant, intentem-ho evitar i plantegem mesures, com les que ara comentàveu, limitació d'entrada de vehicles, limitació, evidentment, d'allotjament, control de l'allotjament il·legal, totes les caravanes que per jo podien passar de venir, vull dir, tantes i tantes coses que hi ha que d'alguna manera ens han de permetre tornar, torno a insistir, a recuperar l'equilibri entre el negoci turístic, entre l'activitat turística i la possibilitat de viure a Menorca tranquil·lament. Vaja.
Autocaravanes que són llogades aquí a Menorca, no?
Algunes sí, i altres no. Sí,
algunes sí,
sí,
hi ha de tot, eh? Jo sóc que vaig venir en barco des de Barcelona i n'hi havia ple, eh? Ple també, eh? Vull dir...
també.
Sí, és que clar, se mos ajunta tot. Però el que passa és que jo crec aquí que hi ha una cosa que és bàsica, que és els recursos. És a dir, si els recursos no donen per més, vull dir, és que no donen per més, no mos inventem. És a dir, quan haguem de comprar aigua, i que com passa a Illes Canàries, a algunes de les Illes Canàries, l'aigua resulti caríssima, 10 vegades més que el que costa aquí, després mos posarem les mans a les cap. Però el problema és que el pagarem tots els menorquins que vivim tot l'any aquí. I clar, llavors direm, escolta, i totes les piscines que són omplertes dels hotels i totes les dutxes que van a tope, i ho han de pagar nosaltres, més que...
I els barcos, clar, i els creuers.
Els barcos i els creuers, exacte. Llavors, vull dir, tornem al principi. Tornem al principi, si indignació creixerà. Mai serà agressiva, però que hi haurà indignació, sí, molta.
I energia elèctrica, que ni te cuento, perquè per això, no?, aquests dies hi va haver un apagón i a més,
bueno,
que clar,
és que no dona per més.
Tothom està amb aires acondicionats a tope, 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 i esclar, això...
I la xarxa d'internet que falla constantment, perquè se satura, i clar, llavors, és a dir, el que no pot ser és com si tu a casa teva diguessis, escolta, jo tinc 3 habitacions, doncs mos hi posava a viure 50. Doncs no podrà funcionar mai. Doncs aquí és el mateix en Menorca. Tenim capacitat, per tant, i tot el que passi d'aquí no pot ser, i ja està.
Els hospitals i les clíniques també no donen abast, que els qui té programat una operació d'esperar per quedades, no sé què, és turisme, i molts tenen seguros i te passen davant, bueno, no sé, tot és molt, tot suma, no?
Sí, sí.
Pere, per tancar el debat sobre turisme, va.
Que el malestar existeix i que, efectivament, a Menorca no hem estat mai agressius. No passa igual a altres illes, eh? Vull dir, ja veurem què passa a Mallorca, per exemple. Ja veurem què passa, perquè la veritat és que Mallorca encara està pitjor que no, està pitjor que aquí. I s'han despertat abans d'aquí i estan fent unes protestes que ja depassen una miqueta la normalitat, no?, de la queixa. Aquí a Menorca som com som i efectivament no crec que la cosa vagi a més, però sí que la indignació i els enfrontaments aquests que abans comentaven Eduard a les platges i en els súpers i en els centres de salut, doncs probablement sí que hi siguin, perquè a vegades ens sentim com avasallats, no? I és una situació que empitjora la recepció que tenim del turisme i empitjora la convivència, sens dubte.
Comentant per acabar una qüestió, perquè aquest matí, avui matí, hem pogut xerrar amb en Benito Nogales, que és cap de comunicació de la Policia Nacional de Mo, i voldríem aprofitar l'ocasió per compartir amb els oients una informació que està circulant per les xarxes aquests dies, també arran d'una nota de premsa que va compartir la Policia Nacional de Mo aquests dies i que alerta d'una ciberestafa, coneguda amb el nom de fals CEO, que consisteix en la, diríem, suplantació del màxim responsable o director d'una empresa, que es posa en contacte amb el treballador per forçar-lo a donar dades confidencials bancàries i que d'alguna manera faci alguna acció que permeti a aquesta persona que es fa passar per un cap aconseguir diners. Escoltem en Benito, que ens ho explica.
El falso CEO va dirigido a trabajadores de empresas que tienen acceso a datos privados, a datos, bueno, un poco que no tiene datos, no puede acceder a esos datos cualquier persona. Los consejos de la Policía Nacional es mantener la calma cuando se reciben este tipo de llamadas o mensajes, poner trabas para efectuar los pagos que estas personas nos van a pedir e intentar durante esa llamada contactar con un superior de la empresa antes de efectuar los pagos que estas personas nos piden.
És un contacte que es produeix via telefònica i que funciona a través de fer pressió, bàsicament.
Van a tratar a la persona un poco bruscamente, ¿vale? Y van a intentar decirle pues que es urgente, que tiene que hacer ese ingreso, que bueno, pues nos van a llamar y en muchas ocasiones con los nervios, con las prisas, nos amenazan con que esto hay que pagarlo urgentemente, si no van a proceder a cortar la luz o a tal, pues utilizan esas pequeñas artimañas para que la persona, aun conociendo la voz, aun conociéndose, muchas veces caen en esta estafa.
Gràcies, Benito, per aquestes explicacions. Ja ho veus, cada cop estafes més sofisticades en ambients més específics com aquest, un ambient laboral, tu estàs fent feina i reps una telefonada amb una veu, que no és necessàriament una veu recreada que imiti la de ningú, sinó una veu que et diu, te telefon, te crida en nom de tal persona, sisplau, fes aquesta transferència, ja.
Això jo crec que simplement hem d'aplicar tots el mateix, per via telefònica, per WhatsApp, per mail, per allà on sigui, mai, mai donar ni una sola dada, ni molt manco una transferència, mai, mai, perquè no hi haurà ningú que te telefoni d'aquesta manera, ni un CEO, ni un banc, ni una empresa telefònica, ningú te telefona d'aquesta manera. Per tant, si te telefona qualcú o t'envia un WhatsApp, doncs eliminar-ho de cop i penjar de cop. I si no, i si és escàs, no l'ho denunciar. Jo he fet dues denúncies en aquest sentit a la policia. Perquè, clar, una que me van suplantar a internet per vendre bitcoins. No sé com s'ho van fer, però jo venia bitcoins i me van haver d'avisar. I l'altra és quan me van telefonar una vegada de veu per dir-me que havia de fer un pagament. Bueno, vaig penjar de cop i no me n'he oblidat i no passa res. Però la gent, clar, aquí van, a gent major, a gent que no té coneixements, i amb això és molt important els mitjans de comunicació, i està molt bé com ho heu tret, perquè la gent que mos escolti que sàpiga que mai, mai han de fer pagaments perquè els diguin per telèfon, ni han de donar dades per cap xarxa, per WhatsApp o per mail o per cap cosa d'internet.
Pere, assumpte, per acomiadar.
Els bancs, bueno, des de luego, tot d'una t'avisen, per tant. Però clar, si ho fan amb una veu creïble, gent que està un poc atropellada, amenacen i manipulen psicològicament, hi ha moltes persones que per edat o per ignorància pues, cauen amb aquestes trampes, que el que diu en Eduard, que no s'ha de fer cas de res, esborrar-ho tot, cap telèfon que tu tinguis, que no tinguis controlat, pues ni siquiera agafar-lo. Si volen alguna cosa ja t'ho enviaran amb un missatge o qualsevol cosa. Per tant, jo crec que és important que la gent ho sapi, i que no se preocupi, perquè a vegades te manipulen molt psicològicament aquesta gent.
Pere,
no han de fer cas.
Per
no ho puc superar, el que han dit, ni un ni l'altre. Tenen totes les rotes dos, per tant, m'hi sum i ho compartesc.
Moltes gràcies molt a tots tres per a tot aquest debat sempre Venga. Interessantíssim escoltar-vos. Una abraçada, fins la propera, gràcies.
Venga. Fins la pròxima.
Fins la pròxima.
I quan adeu. Tornem que faci fresca.
Sí, per favor.
I que plogui un poc.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
A Ferreries tinc amics i amigues de tot...
Abans d'acabar, un apunt cultural, perquè Ferreries es prepara ja per les festes de Sant Bartomeu del pròxim cap de setmana. Avui a les 9:30 a la plaça de l'Església hi ha glosat. I justament avui qui sona, de Vinigaus van pujar dalt de l'escenari del Localari Menorca Life Festival a partir de les 7 del capvespre a l'estadi de l'Sporting Maonès per acompanyar la Guàrdia i OBK. Històries de amor. I nosaltres ens acomiadem per avui, que tingueu un bon dia i fins demà tornem a les 12, com sempre.
Gràcies, Vinigaus. Bon concert i bon estiu a tots.
Mira'l.
Saludeu, Sergio.
Està tranquil, per què no?
Gràcies, Déu.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.